30 segons i serà un quart de 5 de la tarda. Moment ara pel tema del dia. Parlem avui de la Diputació de Barcelona, que destinarà prop de 2,3 milions d'euros al Pla de Barris en els propers 3 anys. Sota el nom Barris i Comunitats, motors de transformació social, es desenvoluparan 13 projectes, entre els quals un al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, però també a ciutats com Badalona i Terrassa. Marxem cap al Prat Ràdio. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Cadascun dels municipis rebrà una subvenció de 173.000 euros per desenvolupar els seus plans de barri que tenen un mateix objectiu: generar comunitat i millorar la cohesió social, així com lluitar també contra la desigualtat. En parlem de tot plegat amb la diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, la senyora Lluïsa Moret. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un projecte que recorda, de fet, la Llei de Barris que va tirar endavant el tripartit entre els anys 2004 i 2010.
Bueno, òbviament aquest projecte veu de l'esperit de moltes iniciatives que han tingut com a centre i objectiu del seu interès els barris, no? Uh-huh. Els entorns, les comunitats doncs, de proximitat, com bé deies. Sí que recull l'esperit, però és substancialment diferent, perquè nosaltres tenim una dinàmica que és purament social, no plantegem doncs, canvis físics en l'espai públic, ni tan sols rehabilitacions d'habitatge, sinó que jo crec que aquestes actuacions són objecte d'altres subvencions que ara també doncs, estan a punt d'aparèixer, com per exemple els propis Next Generation, les subvencions dels fons europeus que estan centrats en aquests aspectes. Nosaltres el que doncs, tenim, el nostre objectiu és bàsicament preparar la comunitat justament per això, per rebre aquest tipus d'ajuts que tenen altres característiques transformadores més urbanístiques o més físiques. Uh-huh. El nostre objectiu és bàsicament doncs, treballar amb les comunitats, empoderar les comunitats, treballar per la convivència inclusiva, dotar de recursos més col·lectius per preparar aquests entorns des de la perspectiva d'igualtat d'oportunitats, des de l'apoderament social. Té altres lògiques, però és una lògica imprescindible per rebre i per gestionar i per transformar els barris.
Mm-hmm. Clar, perquè quina és la situació, quina radiografia podríem fer d'aquests barris que es beneficiaran d'aquest projecte? I també una miqueta com des de la Diputació s'ha decidit a qui es destinaria aquestes subvencions.
Nosaltres ho plantegem com una experiència pilot, aquest és és un projecte transformador, uh-huh, que és de caire experimental. Per tant, hem fet la identificació primer d'aquells barris que compartien una sèrie de característiques i que havien de ser doncs, els prioritaris perquè es converteixin també justament en això, en un laboratori per testar el projecte i a partir d'aquí després es pugui transferir a altres realitats territorials de la província de Barcelona perquè s'impulsa justament des de aquesta administració supramunicipal que està al servei dels 311 municipis de la demarcació. Uh-huh. Els barris s'han triat bàsicament a partir d'uns indicadors de vulnerabilitat que es diu IPSO, i aquests indicadors de vulnerabilitat contempla elements com per exemple la taxa d'atur, el nombre de persones grans que viuen soles, el nombre de desnonaments, el nombre, per exemple, tot el tema de l'èxit escolar, etc. Hi ha una sèrie d'indicadors que, diguéssim, estan vinculats amb aquesta tasa de vulnerabilitat. I per altra banda també hem identificat que els barris en aquests moments amb índexs més alts són barris amb ciutats grans, també un element és la segregació social i la densitat de població, i per tant hem començat amb municipis majors de 65.000 habitants amb un indicador IPSO menor de 100.
Uh-huh. Clar, entenc també que aquest indicador després servirà per veure quin és el resultat, no?, d'aquesta prova pilot, d'aquest projecte.
Exacte. Primer, és un criteri objectiu per la selecció, perquè tothom tingui clar quins són els criteris que utilitzem des de la Diputació de Barcelona, i per altra banda, òbviament, de la mateixa manera que tens aquest indicador, valora pautes, com et deia abans, que estan vinculades amb la vulnerabilitat, el que després ens permetrà és valorar o medir si amb la implementació i el desplegament d'aquest projecte que està previst, com et deia abans, a 3 anys, evidentment aquests indicadors milloren.
S'ha marcat un objectiu de cara a aquests indicadors? Perquè sempre que parlem de projectes socials, clar, és força difícil després que es pugui veure el canvi a curt termini, parlo.
Mm-hmm. Home, a curt termini les transformacions socials no són viables.
Exacte.
Això ho sabem, no? Per tant, nosaltres plantegem dos elements metodològics molt importants. El primer és treballar de la mà i de forma coordinada amb els municipis. Uh-huh. Són els municipis els que coneixen millor que ningú què passa, quines són les necessitats, quina és la realitat en aquests barris, I per altra banda, doncs, evidentment, per això estem plantejant un projecte a 3 anys, que també és d'alguna manera és la temporalitat del mandat que en aquests moments tenim, per, doncs, perquè l'impacte estigui més garantit, no? Perquè sabem que projectes curts, amb temporalitats curtes, no poden transformar, no poden modificar certs plantejaments comunitaris.
Parlem d'un objectiu comú, que és aquesta major cohesió social i aquesta lluita contra la desigualtat, però les eines per arribar-hi en cadascun d'aquests 13 projectes seran diferents.
Sí, sí, el que et deia, nosaltres el que tenim en comú és la metodologia i que està centrat en el tema del treball conjunt amb els municipis, d'oferir suports tècnics, econòmics i també des de coneixement, però després, com deia abans, cada municipi pues, té, o cada barri té una realitat diferent i ha posat l'èmfasi en diferents projectes. No? Per exemple, en el cas de Badalona, doncs, una de les coses que es faran dins el marc del projecte és establir un punt d'informació al veïnat per potenciar l'organització veïnal de les pròpies escales i les comunitats de veïns. No? El Prat, per exemple, doncs, es treballarà més la fomentat, i que ja la veritat és que el barri de Sant Cosme és un barri doncs, en el que ha estat beneficiat per diferents intervencions des de la lògica comunitària sí. I ja és un barri molt treballat, però bueno, el projecte que es presenta en aquest àmbit és fomentar la participació, continuar reforçant la participació i la incorporació social, per exemple, de la comunitat gitana al barri, i en especial incorporar una perspectiva de gènere molt potent. No? I en el cas de Terrassa, doncs també, entre d'altres coses, sí. El que volen és justament també treballar tot el tema de les dinàmiques veïnals i també posen un èmfasi molt especial en l'àmbit doncs, de les relacions de convivència i d'una convivència inclusiva.
De fet, en el cas del Prat també doncs, ha marcat, ja ho deia, no? Que ja es porta temps treballant en tot això, no només des de la llei de barris a la qual feia referència al principi de l'entrevista, sinó també al llarg dels anys amb el projecte de Sant Cosme, i de fet s'emmarca també una mica aquest projecte dintre del pla estratègic de Sant Cosme 2020-2030, no?
Sí, perquè ja ho vam explicar el dia de la presentació, és a dir, a part d'aquests aspectes metodològics que són comuns, després, com que la realitat és diferent, donem suport a projectes que ja existeixen i reforcem aquests projectes, o bé iniciatives noves de projectes ja existents o bé projectes nous. Vull dir, cada municipi, i en aquest cas aplica al seu barri, una realitat diferent. En el cas del Prat i de Sant Cosme en concret, és veritat que és un barri doncs, hi ha hagut una línia de treball molt estable, molt integral, des de fa molts anys i molt de temps, i la veritat és que és un barri i tota l'acció municipal que s'ha fet aquí, en diferents, lògicament, suports externs, doncs està molt consolidat. I la idea és reforçar i dotar de més recursos les iniciatives que ja s'estan desplegant.
Senyora Guet, hem parlat dels doncs, tres municipis que foren part de la xarxa del programa Connectats, però també quines altres també projectes també, en definitiva, es tiraran també endavant en altres municipis també per part de la Diputació?
Bueno, són 13 municipis, com dèiem, no? Amb aquests indicadors comuns en els seus barris, i bàsicament, en general, hi ha diversos blocs, no? Però com deies tu, són accions que van a intentar contrarrestar i disminuir les situacions de desigualtat i potenciar també la igualtat d'oportunitats, desactivar també tota la segregació social i treballar la cohesió social, i sobretot, insisteixo, el tema de l'apoderament dels veïns i veïnes perquè ells siguin els actius de les transformacions dels seus propis barris, i això també ajudi doncs, a situacions de comunitat, a situacions de convivència inclusiva, com et deia abans. Tenim de tot, vull dir, però hi ha un paquet molt important que és aquest. És en aquest procés d'apoderament, per exemple, és treballar directament en les comunitats de veïns i sobretot ajudar a que es constitueixin formalment i a que puguin optar de forma en igualtat d'oportunitats amb altres comunitats d'altres barris, ajuts que en aquests moments, com et deia abans, vindran per altres vies per rehabilitar els habitatges des d'una perspectiva, per exemple, de l'eficiència energètica i així reduir la pobresa energètica, doncs millor la regeneració urbana dels barris, etc. Són subvencions que vindran, però que si les comunitats de veïns no estan constituïdes, per exemple, no hi poden optar. Doncs aquest, per exemple, és un element bastant comú amb diferents projectes d'aquests 13 municipis. Per altra banda, també hi ha elements vinculats als joves. Hi ha diferents accions vinculades a formar, a capacitar, a dotar de més recursos als joves perquè tinguin igualtat d'oportunitats, sobretot en els seus processos d'ocupabilitat. També hi ha una lògica bastant comú, que és el tema de l'apoderament de les dones, tot el tema de l'incorporar la vessant i la mirada de gènere justament amb el reforçament comunitari. No? Hi ha alguns projectes també vinculats, per exemple, amb la solitud no desitjada de totes les persones grans que viuen en els barris, que viuen soles i que no tenen xarxa familiar de suport i que la idea és reforçar-ho a partir de la comunitat, entre alguns exemples.
Comentàvem al principi de l'entrevista que això serà una prova pilot, per tant, s'entén que depèn del que surti d'aquí també després es podrà estendre a d'altres també, doncs, municipis també que formen part de la Diputació.
Exacte, aquesta és la voluntat. La idea és que sigui aquesta lògica experimental en aquests 13 municipis durant aquests 3 anys i a partir d'aquí testar com funciona, com està la metodologia i treure també bones pràctiques i models que es puguin després implementar i transferir territorialment a altres municipis que tinguin doncs, situacions de vulnerabilitat semblants.
Senyora Moret, també aprofitant que la tenim i que la Diputació tampoc és un organisme del qual parlem gaire als mitjans de comunicació, volia preguntar-li també doncs, altres projectes també que s'estiguin engegant des de la Diputació de Barcelona també doncs amb aquest mateix objectiu, no? de donar un cop de mà també als municipis i en aquest sentit doncs, de millorar la cohesió social que també que estiguin en marxa.
Doncs, clar, l'objectiu fonamental de la Diputació com a administració supramunicipal de caire municipalista és estar al servei dels municipis. Com et deia abans, la Diputació de Barcelona compta amb 311 municipis, molt diversos per moltes característiques, però nosaltres estem al servei d'aquestes realitats i aquestes necessitats i la idea és dotar de recursos tècnics, econòmics, però també des d'una lògica que moltes vegades els municipis, perquè han de donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes, no poden invertir recursos, com és el tema de la recerca, com és el tema de l'anàlisi, de la investigació, per oferir models d'intervenció i de transformació. Llavors, projectes, jo parlo hi ha diferents àrees, òbviament, diferents competències, però des de l'àrea que jo presideixo, que és l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social, per exemple, estem impulsant el que denominem projectes transformadors. Tenim 5 projectes transformadors, aquest és un, que té com a objecte doncs, als barris, però, per exemple, estem treballant amb un altre projecte transformador que té com a objecte fonamental treballar en polítiques d'infància i adolescència, tot el tema d'ajudar a contrarrestar, per exemple, els impactes del Covid en l'adolescència, que han estat molt durs i molt complexes, sobretot des de la vessant emocional. Després tenim un projecte vinculat a l'erradicació i a contrarrestar la violència masclista en els nostres municipis. Per tant, la idea és potenciar una xarxa de municipis lliures de violència masclista amb diferents actuacions conjuntament amb els municipis. Després tenim un altre projecte vinculat al que és a la definició d'un nou model de cures, no? Tot també arrel de, desgraciadament de la Covid he pogut identificar que el sistema públic de cures que tenim doncs, té mancances estructurals que val la pena reformular i revisar i estem en aquesta lògica. I després, per últim, un projecte centrat en el reforçament dels serveis socials, del sistema de serveis socials de primària, que són els equips que estan doncs, a peu de carrer, als barris també atenent doncs, l'emergència social i les situacions més complicades que ara, a més, com dèiem abans, s'han agreujat amb la Covid, doncs estem potenciant i treballant amb els ajuntaments un model diferent, més operatiu, que significa crear oficines de el que nosaltres denominem suficiència material, que és equips que tramiten i ajuden a tramitar de forma sistemàtica a les famílies doncs, tot tipus d'ajudes socials doncs, per la seva supervivència, per cobrir necessitats bàsiques i a partir d'aquí doncs, permetem que els equips d'atenció primària, els serveis socials, puguin dedicar més temps al treball comunitari.
Perfecte. Doncs ben resumit totes aquestes iniciatives que estiguen davant des de la Diputació de Barcelona en aquesta doncs, àrea d'igualtat que vostè presideix. Hem parlat amb Lluïsa Moreta, ja és diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns avui al Connectats i bona tarda.
Moltes gràcies i a la vostra disposició sempre.